Bon dia a tothom. Ara mateix són les 8.
Bon dia, per no deixar-nos enganyar pel calendari, perquè tot i ser mitjans d'octubre, avui no caldrà cap peça d'abric suplementari.
Què tal, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, que és 18 d'octubre del 2022, dimarts. Déu-n'hi-do les temperatures d'avui. Ja arribem als 19 graus a Palafrugell, 18 a la Bisbal o 18 a Sant Feliu de Guíxols. Un dia càlid, xafogós i amb ambient gens fred. Insistim, 18 d'octubre, dia càlid. Titulars del dia: que Torroella farà el pas i municipalitzarà l'aigua. L'Ajuntament passarà a oferir directament el servei d'aigua en un pas que cada vegada estan fent més ajuntaments. També parlarem del procés que s'està fent a Europa per plantejar-se si val la pena construir el parc eòlic Tramuntana al Golf de Roses. Europa en aquests moments ha admès a tràmit un recurs, una queixa que ha fet l'associació contrària a aquest parc eòlic. I també parlarem de la petició que fa Palafrugell perquè els gestors d'apartaments turístics col·laborin en el reciclatge, un reciclatge que ara mateix és nul entre turistes de segones residències, segons l'Ajuntament, perquè no tenen prou informació. I ara els demana als gestors i propietaris d'aquests apartaments turístics que col·laborin. Tot això en aquest supermatí, quan són les 8, un minut i mig. Això és el supermatí a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. Avui en aquest informatiu parlarem amb l'alcalde de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Dani Encinas, després que s'hagi confirmat que el buidatge de Vaca Morta començarà abans que s'acabi l'any. I al final del supermatí parlarem de llibres, com cada dimarts, connectant amb la Teresa Calabús de la llibreria El Cucut de Torroella. Saludem els periodistes que participen en aquest informatiu. La Maria Alzina, bon dia.
Hola, molt bon dia.
En Ferran Castelló, bon dia.
Bon dia.
En Sergi Villena, bon dia.
Bon dia.
I en Gerard Escaig, bon dia.
Bon dia.
Notícies. L'Ajuntament de Torroella municipalitzarà el servei d'aigua a partir de l'1 de gener. Maria Alzina.
En un primer moment es va plantejar un servei mixt de públic-privat, però finalment s'ha decidit per un model de gestió totalment públic. La intenció és millorar la prestació, exercir un millor control econòmic i facilitar l'adopció de pràctiques més respectuoses amb el medi ambient.
El grup inversor Salomon 1965 compra l'històric Hotel Llevant de Llafranc. Sergi.
L'operació que Salomon ha dut a terme amb el grup Isabeles li permetrà continuar desenvolupant el seu model de negoci en el que qualifiquen d'ubicació immillorable.
Aquest hotel que va tancar aquest cap de setmana, dissabte, amb una gran festa, però que, vaja, que l'hotel, és a dir, l'hotel en aquell lloc no deixarà d'haver-hi un hotel perquè aquest grup inversor ha comprat l'històric Hotel Llevant i els responsables actuals del Llevant doncs passaran altres activitats també en el sector turístic i de la restauració. Les 8 i 3 minuts. Europa admet a tràmit una denúncia dels opositors del parc eòlic marí del Golf de Roses.
La denúncia l'ha presentat l'associació Stop Macroparc Eòlic Marí pels greus impactes que consideren que tindrà sobre la biodiversitat de la zona, l'economia i el paisatge.
Dues notícies més que tenen a veure amb el medi ambient. Per una banda, que Palafrugell demana als gestors d'apartaments turístics que conscienciïn els seus clients de la importància de reciclar i de com fer-ho correctament. Ferran Castelló.
Ho fan després de detectar que els turistes que s'allotgen en aquests habitatges no coneixen com fer la separació dels residus.
I que alliberen 6 tortugues d'estany a Foixà per recuperar l'espècie amenaçada al Baix Ter.
Aquest dilluns, el Consorci del Ter les va alliberar en aquest estany de Foixà, un entorn que reuneix les característiques òptimes perquè aquests animals puguin créixer.
El grup baixempordanès Fetus acaba de publicar el seu nou disc, anomenat La Serra dels Perduts, un àlbum en què conserven la influència dels romanços de Jaume Arnella, a qui van homenatjar i versionar el seu anterior treball. Gerard.
Ahir al supermatí vam parlar amb Adrià Cortadellas, cantant i guitarrista del grup Fetus, que va explicar que a La Serra dels Perduts han volgut continuar el camí que van començar amb el seu tercer disc.
Bé, veníem una mica del Sota Cavall i Rei, on havíem versionat així unes quantes cançons així bueno, 11 cançons de Jaume Arnella, sí. Que havien passat pel nostre sedàs, i no ho sé, que això havia deixat com una mica depòsit, i hem seguit una mica en la línia de romanços.
Fetus, després de descobrir la figura i la música de Jaume Arnella, se'ls van obrir nous horitzons.
En marxa la campanya Salut, Emancipació i Empoderament per impulsar el benestar de les dones al Baix Empordà.
La campanya, que es desenvoluparà d'octubre a desembre, està adreçada a dones amb la finalitat de millorar el seu benestar i la seva salut integral.
I aquest diumenge es va celebrar la festa d'homenatge a la bellesa a Palafrugell corresponent al 2022.
Aquesta suposava la 30a edició de la festa d'homenatge a la bellesa a Palafrugell i va servir per retre homenatge a tots aquells veïns i veïnes que al llarg de l'any han complert els 80 anys d'edat, concretament totes les persones nascudes l'any 1942.
Les 8 i 5. Ara saludem en Marc Vilà, que ens porta la previsió del temps. Bon dia, Marc.
Bon dia.
Dies de poc o gens fred. Quin temps farà avui?
Avui dimarts tornarà a ser un dia càlid, xafogós, amb ambient gens fred. No serà un dia que ens recordi la data del calendari que ens trobem. Avui ja ens haurà creuat el front que ahir ens va ennuvolar el cel i fins i tot va deixar alguna gota de fang a la comarca. Ja no esperem tanta nuvolositat. Tot i això, no tindrem un dia completament assolellat. Primer perquè al matí podrem tenir algun fenomen tipus boirina o boira o núvols baixos resseguint les poblacions més costaneres de la comarca. I a la tarda encara quedaria algun núvol residual. El temps estable, l'entrada del sud que estem vivint els últims dies, encara farà que les temperatures quedin a la banda alta i respecte als últims dies podran tornar a augmentar algun grau amb mínimes a la comarca properes als 20 i màximes que ratllaran els 30. Per les properes jornades, tot i les petites disminucions que podrà tenir el termòmetre, es mantindrà l'ambient càlid que ens obligarà a la màniga curta alguns dies més.
Les 8 i pràcticament 7 minuts, més enllà del Baix Empordà, estan passant coses perquè, i sobretot el que és notícia avui, és la crisi constant als Mossos d'Esquadra. En 9 mesos, el Departament d'Interior ha rellevat dos caps de la policia, primer Josep Lluís Trapero i ara Josep Maria Estela. El relleu de Josep Maria Estela està envoltat de polèmica, ha estat cessat i ell denuncia que es fa perquè no ha volgut sotmetre's a les pressions polítiques. La crisi, per tant, de la cúpula dels Mossos acaba amb la destitució del fins ara comissari en cap, nomenat fa 9 mesos, i el trasllat de les funcions a l'actual número 2, Eduard Sallent. Un Eduard Sallent que està en el punt de mira per acusacions de deslleialtat i de voler limitar i aturar alguns processos policials que afectarien polítics de casa nostra. Alexia Putellas s'ha tornat a consagrar com la millor jugadora de futbol del món. La blaugrana ha guanyat novament la Pilota d'Or 2022 i és la primera futbolista a aconseguir el guardó dues vegades de manera consecutiva. I ho ha fet sobretot pels seus grans registres golejadors. La temporada passada la Mollet va fer 18 dianes a la Lliga i va ser Pichichi a la Champions amb 11 gols. Tot i no haver aconseguit aquest títol de Champions, sí que va ser triada la millor jugadora de la competició. Per tant, boníssimes notícies pel Barça, almenys en això hi ha bones notícies. I de fet, Alexia Putellas no ha estat l'única blaugrana que ha triomfat a París. El migcampista Gavi s'ha convertit en el millor jugador jove del món després de fer-se amb el premi Raymond Kopa. Agafa el relleu del seu company Pedri. En l'àmbit internacional, un avió caça Su-34 rus s'ha estavellat en una zona residencial de la ciutat russa de Yesk, segons ha confirmat el Ministeri de Defensa rus. La caiguda de l'aeronau ha provocat un gran incendi i ha causat 13 morts i una vintena de ferits. Quatre adolescents a judici per la violació d'un noi de 13 anys amb Asperger a Vallirana. Aquest judici arrenca avui per assetjament escolar greu. Quatre joves passant pel jutjat de menors de Barcelona acusats d'assetjar i agredir sexualment un company de la seva escola en aquest municipi del Baix Llobregat. El nou ministre d'Hisenda britànic, Jeremy Hunt, ha anul·lat gairebé totes les mesures fiscals anunciades fa 3 setmanes pel seu antecessor i que han provocat un desgavell econòmic i polític al Regne Unit. Anul·la la rebaixa de l'impost sobre la renda i redueix també i anul·la també la reducció de les ajudes energètiques i d'aquesta manera es busca reduir el deute públic i calmar els mercats. Pel que fa a la política espanyola, Pedro Sánchez guanyaria les eleccions generals si es fessin avui, segons el baròmetre del CIS, del Centre d'Investigacions Sociològiques de l'Octubre, publicat ahir mateix. El PSOE suma 3 punts respecte a l'últim baròmetre, el de setembre, i 4 més que el juliol, quan els populars s'havien situat al davant. Per tant, ara d'aquesta manera, segons el baròmetre d'aquest organisme, que depèn directament del govern espanyol, els socialistes ara guanyarien aquestes eleccions amb un 32% a 5 punts del PP. I tant en Comú Podem com Vox com Ciutadans com Esquerra baixarien, també la CUP, però en canvi Junts pujaria de l'1,4% dels vots de tot l'Estat a l'1,5%. Comença el judici a Neymar pel fitxatge del Barça, però el jutge li permet anar només a declarar. L'actual jugador del PSG afronta penes de presó per estafa i corrupció en un judici en què també estan acusats el Barça com a institució i els expresidents Sandro Rossell i Josep Maria Bartomeu. I hem d'acabar explicant la mort de Claudi Bierboit, pare de personatges com D'Artagnan Draghi o David El Nomo, productor visual, guionista i empresari. Al llarg de la seva trajectòria va rebre més de 40 guardons. Són les 8 i 10 minuts. El comentari del dia aquí al Supermatí avui ens l'envia l'activista política i exconsellera Dolors Bassa.
Tot té sentit quan la música sona i es trenca el silenci, quan les emocions flueixen i el temps màgicament es para, quan les melodies ens captiven i les lletres ens atrapen, ens transporten i ens fan sentir protagonistes d'aquella història. Aquestes són paraules de la palafrugellenca Neus Mar, que ens ofereix una interpretació, una manera d'entendre i de sentir la manera que va molt més enllà dels estereotips tradicionals. Ho vaig poder comprovar en el nou espectacle Dones de Sal, que tot i que es va estrenar a Palamós amb motiu dels 20 anys del Museu de la Pesca, el va portar fa uns dies al Palau de la Música de Barcelona. Realment és un espectacle de música i dansa d'arrel marinera, homenatge a la cultura i al patrimoni marítim, i que vol donar visibilitat a les dones vinculades al món del mar, i ho aconsegueix plenament. Mentre gaudeixes de l'espectacle, t'adones que l'esforç en la dansa contemporània i en la bona interpretació de la veu de la Neus et transporta mentalment al treball quotidià de les dones que durant tant temps han sigut invisibles. Dones que esperaven els seus companys pescadors mentre es cosien les xarxes. Dones que s'enfilen al vaixell per calar les xarxes o arrossegar-les pel fons marí. I que la Neus plasma en el seu espectacle. És important reivindicar la feina de tantes dones que ens han precedit en tasques de sectors tradicionalment masculins, perquè ens serveix per obrir camí de present i a les futures generacions. Ara, malgrat les dones han passat de només arreglar les xarxes a ser armadores, patrones majors, marineres, pescadores i secretàries de confraries, ara que malgrat la tasca física no és tan dura com abans, continua havent-hi un biaix de gènere en algunes professions i molt especialment a les del sector primari, dones del món rural i marítim. I espectacles com Dones de Sal ens posen el mirall a davant per continuar treballant per la igualtat efectiva d'homes i dones arreu.
Gràcies, Dolors Bassa. Ara mateix 2 minuts i arribarem a 8:45 del matí. Obrim l'informatiu. Després d'aquest repàs de titulars, és moment d'ampliar les notícies que us hem explicat a la primera part del programa. I comencem parlant de Torroella de Montgrí, que municipalitzarà el servei d'aigua a partir de l'1 de gener. En un primer moment es va plantejar un servei mixte públic-privat, però finalment s'ha decidit per un model de gestió totalment públic. La intenció és millorar la prestació, exercir un millor control econòmic i facilitar l'adopció de pràctiques més respectuoses amb el medi ambient. Maria Alzina.
Aquesta setmana l'alcalde Jordi Colomí ha comunicat la decisió als responsables i treballadors de l'empresa Agbar, concessionària del servei, i els grups municipals de l'oposició. El canvi de gestió es va aprovar definitivament en el ple de juliol, per majoria absoluta, amb els vots a favor dels grups municipals d'UPM i Esquerra Republicana, que és l'equip de govern, Junts, CUP, l'Est i Ciutadans, i del vot en contra de Compromís. Si bé en un primer moment aquest canvi no afectava la totalitat del servei, ja que es pensava en la possibilitat de licitar el manteniment de les instal·lacions, finalment, i després de diferents reunions amb tècnics, experts externs i ajuntaments que ja el tenen municipalitzat, s'ha apostat per la gestió directa de la totalitat de les tasques vinculades a la prestació del servei. Això permetrà una major aproximació a la ciutadania amb atenció personalitzada els 5 dies de la setmana. Jordi Colomí està convençut que s'ha pres una decisió de futur que marcarà un canvi molt notable en la qualitat d'un servei essencial, cada cop més fràgil i amb més implicacions ambientals. També ha recordat que les noves inversions en les instal·lacions de l'aigua potable es regiran pel pla director de l'aigua que es va realitzar abans de finalitzar l'actual concessió. Aquest pla ja contemplava les principals actuacions dels propers anys.
El grup inversor Salomon 1965 compra l'històric hotel Llevant de Llafranc. L'operació que Salomon ha dut a terme amb el grup Isabelas li permetrà continuar desenvolupant el seu model de negoci en el que qualifiquen d'ubicació immillorable. Sergi Villena.
El Llevant és un hotel de 24 habitacions fundat per la família Ferrarons i que actualment regentava la tercera i quarta generació. També va ser l'establiment on l'escriptor britànic Tom Sharp va viure llargues temporades i va escriure part d'algunes de les seves obres. Abans de l'esclat de la pandèmia, els propietaris de l'establiment van impulsar-hi una profunda renovació arquitectònica dirigida per l'arquitecte Pau Llimona, que ja ha tret nous perfils i viatges i ha permès donar-li valor afegit. Salomon 1965 té presència nacional i internacional en els sectors immobiliaris, financers, de serveis i de capital de risc. El 28% de les inversions que fan es destinen al sector immobiliari, posant el focus en la compra i reposicionament de tot tipus d'actius.
De manera que ja sabem qui és qui ha comprat l'hotel Llevant i que hi mantindrà l'activitat turística en aquest espai després del tancament de l'hotel aquest cap de setmana amb una festa pública. Recordem que els seus responsables ens explicaven que a partir d'ara doncs, seguiran dedicats a l'àmbit de la restauració i l'hostaleria, però no amb un hotel a primera línia, sinó amb uns projectes, amb nous projectes que explicaran ben aviat. Les 8:16. Europa admet a tràmit una denúncia dels opositors al Parc Eòlic Marí del Golf de Roses. La denúncia l'ha presentat l'associació Stop Macro Parc Eòlic Marí pels greus impactes que consideren que tindrà sobre la biodiversitat de la zona, l'economia i el paisatge.
La presidenta de l'organisme, Dolors Montserrat, els ha respost per carta que, després d'examinar la seva petició, l'han declarat admissible perquè entra dins dels àmbits d'actuació de la Unió Europea i avança que li ha demanat a la Comissió Europea que faci una investigació preliminar sobre el tema. A la petició, l'associació remarca que el parc projectat, l'únic que hi havia sobre la taula quan es va enviar la denúncia, tindria una afectació important sobre un espai proper que forma part de la xarxa europea Natura 2000. També recorden l'informe emès per la Diputació de Girona i que dues de les tres juntes rectores dels parcs naturals afectats van aprovar subscriure el manifest de la plataforma. Els opositors, a més, remarquen que no només tindrà impacte el parc en si, sinó també les infraestructures associades. Creuen que tot això ha d'arribar a la Comissió Europea i per aquest motiu han sol·licitat la seva ajuda. Bona part del territori hi està en contra, a més. A més, afirmen tenir 25 mocions aprovades pels ajuntaments i consells comarcals donant suport al manifest de la plataforma i 25.000 firmes demanant que s'aturi la proposta i la comunitat científica també hi està en contra. A més, recorden que fa poc es va fer públic un estudi on es recomana allunyar i excloure els parcs eòlics marins de les zones protegides de la Mediterrània.
Veurem, doncs, què acaba passant amb aquesta, amb tots els fronts oberts que hi ha al voltant d'aquest parc eòlic marí, d'aquest parc eòlic tramuntana, que, evidentment, tindria molta afectació, sobretot paisatgística i mediambiental, també, a casa nostra. 8:18. Palafrugell demana als gestors d'apartaments turístics que conscienciïn els seus clients de la importància de reciclar i de com fer-ho correctament. Ferran Castelló.
Ho fan després de detectar que els turistes que s'allotgen en aquests habitatges no coneixen com fer la separació dels residus. L'àrea de qualitat urbana ha enviat una carta als responsables dels apartaments demanant-los col·laboració i oferint-los un cartell informatiu amb un codi QR on indica on hi ha els contenidors més propers. En declaracions a Ràdio Palafrugell, la cap d'àrea de qualitat urbana, Diana Lladó, explica que l'origen del problema és una manca d'informació.
Moltes vegades els usuaris d'aquests apartaments turístics, que solen ser de temporada per petites rentades o a vegades una mica més llargues, però des d'aquest allotjament no se'ls informa de quin és el sistema per dipositar els residus a casa nostra, bé sigui el sistema porta a porta o el sistema en contenidors. Això passa perquè potser el llogater doncs, no ha facilitat d'alguna manera cap informació respecte a on són els contenidors o quin tipus de separació cal fer.
La carta que han enviat els gestors els convida a col·laborar i conscienciar.
Els hem interpel·lat, els hem enviat una carta a aquests propietaris, a vegades són gestories o administradors, i els hi hem explicat una mica la campanya i interpel·lem perquè vinguin a buscar a l'àrea aquest material que els entregarem gratuïtament El que sí que demanem és que el compromís primer de col·locar-lo efectivament en el habitatge que serà de lloguer, i després també un segon pas, i no pas menys important, que equipin també el seu apartament amb diferents contenidors.
Un altre problema detectat és amb els colors, perquè en altres indrets el groc és pel paper i aquí s'utilitza pels envasos lleugers.
Doncs esperem que tingui efecte i ho seguirem de cara a la propera temporada turística. 8 i 20 minuts. I encara en l'àmbit mediambiental i ben a prop d'aquí alliberen 6 tortugues d'estany a Foixà per recuperar l'espècie amenaçada al Baix Ter. Aquest dilluns el Consorci del Ter les va alliberar en aquest estany de Foixà, un entorn que reuneix les característiques òptimes perquè aquests animals puguin créixer, Sergi.
De fet, la directora del Consorci, Teia Puigverd, ha detallat que les tortugues d'estany prefereixen viure en zones d'aigües calmades que tinguin molta vegetació.
Les tortugues d'estany prefereixen més que aigües corrents, que són les que trobaríem en el propi riu, indrets on hi ha les aigües més tranquil·les, més calmades, i on hi ha vegetació que els hi permet, d'una banda, amagar-se i de l'altra buscar refugi. Perquè és això, els ser tortugues no són uns animals. Són relativament àgils, però com que hi ha diversos depredadors que les poden arribar a caçar, doncs necessiten llocs amb aigua calma, i després això, busquen llocs on que estan relativament vegetats, perquè així es poden capbussar de seguida i els ofereix protecció.
A Catalunya hi ha dos tipus de tortugues aquàtiques, les tortugues de rierol i les d'estany. Aquestes últimes són un dels rèptils més amenaçats del Baix Ter i també un dels invertebrats amb un major risc d'extinció. Aquest perill es deu a la destrucció dels hàbitats on viuen aquestes tortugues i també a la poca capacitat de tortugues adultes que poden criar. El Centre de Recuperació de Tortugues de l'Albera, a l'Alt Empordà, tenen parelles d'aquestes tortugues adultes per tal que criïn i creïn nous exemplars de l'espècie.
Aquest centre de recuperació de tortugues té un programa de reproducció d'aquests animals des del 1992, quan es van capturar els últims 12 exemplars a la part baixa del Ter.
Cada una d'elles té un microxip sota la pell que en facilita la identificació i el seguiment a llarg termini. En els últims 7 anys, Puigverd assegura que ja s'han alliberat 210 exemplars de tortugues d'estany en entorns que des del Consorci han detectat com adequats per viure-hi. En tota la demarcació de Girona se n'han alliberat unes 600. Davant d'aquesta tasca de recuperació, la primavera del 2021 es van detectar 3 cries que havien nascut en llibertat. Aquesta troballa es va fer arran del seguiment i monitoratge de les poblacions que es fa a la primavera i la tardor fins que la població d'aquestes tortugues s'estabilitzi. El monitoratge consisteix en capturar els exemplars, controlar la població i retornar-los al seu hàbitat. De moment, els exemplars capturats han permès confirmar que aquests animals s'adapten bé a les localitzacions on es dipositen perquè creixen correctament i també estan en bon estat de salut. A més, s'ha detectat que hi ha desplaçaments significatius de tortugues perquè alguns dels exemplars alliberats a Sobrànigues, al Gironès, aquest any s'han trobat a Foixà. En paral·lel, el Consorci del Ter fa actuacions per millorar l'hàbitat de les tortugues, com ara millorar la insolació de les basses o introduir estructures dins de l'aigua que els permetin amagar-se en cas de perills.
El Servei d'Igualtat i Atenció a les Dones de la Bisbal d'Empordà i del Baix Empordà han programat un conjunt d'activitats dins la campanya Salut, Emancipació i Empoderament. Unes activitats que estan adreçades especialment a dones amb la voluntat de millorar el seu benestar i la seva salut integral. Gerard.
Aquests tallers també donen l'oportunitat a les dones de fer xarxa i serveixen per donar a conèixer el servei i recollir les seves necessitats. Entre els mesos d'octubre a desembre s'han programat diversos tallers, tots els dimecres des del 26 d'octubre i fins al 14 de desembre, l'Ajuntament Vell de la Bisbal es proposa fer un cercle de dones. El taller vol ser un espai on reflexionar i prendre consciència conjuntament sobre la identitat com a dones. Altres activitats programades també inclouen millorar el benestar físic, emocional, social, cognitiu i psicològic a partir de la musicoteràpia i un taller d'autoprotecció amb l'objectiu d'ensenyar tècniques per repel·lir i fugir davant d'una agressió masclista. En el taller es podran aprendre accions com cobrir-se o defensar-se davant d'una agressió.
Aquest diumenge es va celebrar la festa d'homenatge a la bellesa Palafrugell de l'any 2022, suposava la 30a edició de la festa d'homenatge, i va servir per retre, per homenatjar precisament a tots aquells veïns i veïnes que al llarg de l'any passat van complir 80 anys, concretament totes les persones nascudes al 1942. Ferran Castelló.
La celebració va tenir lloc a l'hotel Alga de Calella de Palafrugell i es va iniciar amb un acte institucional en el decurs del qual els 47 homenatjats que van mostrar el seu interès en participar a la festa van rebre com a record una medalla commemorativa. L'acte es va complementar amb l'actuació de la cantant Neus Mar. Com ja és habitual, la trobada va acabar amb un dinar de germanor ofert als homenatjats i als seus acompanyants. La festa està organitzada conjuntament per l'Ajuntament de Palafrugell i el Consell de la Gent Gran del municipi. Cal destacar que en el decurs de l'acte es va realitzar la donació d'un ordinador portàtil per part de Xavier Nicolazzi, en nom de Novar Hotels, al Consell de la Gent Gran.
Declaracions a Ràdio Palafrugell de Tomàs Ferrer, el president del Consell de la Gent Gran.
Des del Consell volem col·laborar en tots els actes que serveixin per millorar la vida dels que passem dels 60. Per això tenim una relació fluida amb l'Ajuntament i volem ser portaveus de les nostres necessitats davant l'administració. També al nostre local, a la plaça 11 de setembre, tenim un lloc on la gent gran podeu venir, fer tertúlia, participar en diferents activitats gratuïtes pels associats i associades.
4 minuts i 9:15 del matí, posem-hi música. I és que el grup baix-empordanès Fetus acaba de publicar el seu nou disc anomenat La Serra dels Perduts, un àlbum en què conserven la influència dels romanços de Jaume Arnella, a qui van homenatjar i versionar en el seu anterior treball.
Cortadellas, membre de Fetus, juntament amb Telm Terrades, baix, i Adrià Jiménez, al bateria, explica que a La Serra dels Perduts han volgut continuar el camí que van començar amb el seu tercer disc. És per això que el grup ha seguit explorant la línia dels romanços i les cançons de taverna amb un estil propi.
Bé, veníem una mica del Sota Cavall i Rei, on havíem versionat així unes quantes cançons, així bueno, 11 cançons de Jaume Arnella, sí. I havíem passat pel nostre sedàs, i no ho sé, que això havia deixat com una mica de pòsit, i hem seguit una mica en la línia de romanços i cançons així una mica de taverna, i sí, pel nostre sedàs, és a dir, hem seguit musicant històries, llegendes i coses així.
Adrià Cortadellas recorda com, després de descobrir la figura i la música de Jaume Arnella, se'ls van obrir nous horitzons, malgrat ser originàriament un grup d'un estil molt diferent com és el punk rock.
Deportaren 100 persones, en condemnaren 7 a mort. Els desordres no arribaren a bon port. Sense ideari ni líders...
Amb aquest dia és que el grup bisbalenc també explica històries i llegendes populars del territori. Amb la Sega, per exemple, recuperen un poeta oblidat de la Bisbal.
Estem arrelats, segons diu Cortadellas, i per això parlen d'històries de la zona i de tot el territori, com va explicar ahir el supermatí de Ràdio Capital. I també parla de les seves històries personals.
Que hem fet servir com instruments més d'arrel i tot, doncs, vull dir, no dic que fem música d'arrel, però sí, té un punt de que estem arrelats i per això parlem de coses de per aquí, de la zona i de tot el país, també, perquè vull dir, hi ha altres consignes, però sí. Sobtar, però ens agrada, no sé.
Després de la publicació d'aquest quart disc, el grup té molts concerts per davant arreu de Catalunya. El 23 de desembre tocaran a casa, al Teatre Mundial de la Bisbal d'Empordà.
Portaren 100 persones, en condemnaren 7 a mort. Els desordres no arribaren a bon port. Sense ideari ni líders, la revolta es dissipà. Però la gesta, sens dubte, no fou en va. El rebombori del pa.
Pràcticament ara mateix, 8:45 del matí. L'Agència Catalana de Residus ha anunciat que es preveu l'inici del buidat de Vacamorta de l'abocador abans que acabi aquest any. Ja tenen l'adjudicació encarrilada a una UTE, a una Unió Temporal d'Empreses, liderada per Fomento de Contrataciones y Contratas. No, Fomento de Construcciones y Contratas, aquestes són les sigles, per extreure 20.000 tones en 12 mesos. Avui en parlem amb l'alcalde de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, en Dani Encinas. Bon dia.
Hola, bon dia.
Satisfets amb aquesta previsió de l'inici del buidat de Vacamorta?
Satisfet i no satisfet. M'explico. Jo ja era, en una part estic satisfet perquè es comença a treballar amb el projecte que es va dir i que realment en un any s'ha fet molta més feina que en els últims anys. I satisfet perquè és una feina que s'hauria de fer fa molt i molt de temps.
Clar, evidentment, però per fi ara per fi arriba, no?
Sí, ara per fi arriba. Amb el nou equip que ho està portant a terme es va comprometre a fer les comissions de seguiment, cosa que finalment s'han formalitzat i ens anem reunint cada 3 mesos, més o menys, i l'última vegada ens van informar que ja començarien ara a finals d'aquest any i que té una durada prevista d'aquesta petita... buidatge parcial d'un any. I estem contents per això. La PAC i el CEPA, sobretot, que són les persones que han estat més implicades, i altres persones que han estat lluitant durant anys, i que estan contents, i perquè almenys l'agència està donant una resposta.
Per tant, els terminis que tenim ara mateix són aquests, no? Abans d'acabar l'any comença i això durarà un any, o sigui, això ja serà així.
Segons el que ens han dit, sí. Tot i així, a finals d'aquest any ens tornem a trobar, jo per veure com ha anat i com ha anat l'inici, i veurem si realment s'estan complint els termes i les condicions que es van posar i farem un seguiment exhaustiu del buidatge.
Clar, tots sabem que tots els processos administratius, i vostè com a alcalde també ho sabrà, tots els processos administratius són molt lents, per tant, podria haver-hi endarreriments també, no? Pot haver qualsevol imprevist.
Tècnicament sí, ja sabem tots que la burocràcia de vegades...
La burocràcia, exacte.
És més papers i porta més problemes per fer un projecte que res més. En principi, tot està en ordre, però fins que no veiem que comencen a treballar, no podem dir que està tot lligat al sac.
Estem parlant de 20.000 tones retirades durant un any. Això, quin percentatge és de la quantitat d'escombraries que s'acumulen a Vacamorta?
És una íntima part. És per ser una cata, per saber a veure què hi ha realment allà.
Fer una cata, aquesta és la frase.
Bàsicament és per saber a veure què hi ha allà dins. Perquè, cert, anteriorment es va fer alguna cata, però no sabíem ben bé realment què hi ha allà. I amb aquestes 20.000 tones hauríem de saber què hi ha.
Per tant, vull dir, clar, si això només és per fer una cata, al final definitiu de Vacamorta, vull dir, encara no sabem quan serà.
En principi, pels terminis... i el que va dir el jutjat i també l'agència, que serien màxim 16 anys.
16?
Sí, des de que s'iniciés el buidatge. Clar, comptem aquest any i després veurem a veure què passa després d'aquest primer buidatge, però els terminis de moment són aquests, que és un moltíssim de temps, que provocaran molèsties, que és una de les coses que ens portem barallant, i que estem... preocupats que causi molèsties i que han de ser les mínimes possibles.
Clar, sorprèn quan diu fer una cata. L'objectiu aquí és fer una cata per veure què és el que hi ha aquí al fons, però sorprèn que no, que això s'hagi de fer una retirada de 20.000 tones per saber què és el que hi ha, no? Què és el que es pot trobar aquí dins?
Esperem de trobar el que realment n'hi hagi d'haver i que es van comprometre que hi hauria, però com és una de les demandes que vam fer, saber realment què hi ha, perquè tot l'historial que hi ha hagut, sobretot el pacte va fer, ho torno a repetir, perquè sense ells no s'hagués pogut tirar endavant això, que han lluitat per saber realment i com que no ha sigut sempre tan transparent com a dia d'avui l'agència, ara ho fem tot, doncs, amb cara i ull i amb peus de plom, i ens volem assegurar que realment i el que hi ha allà dins per fer un buidatge el més segur i ràpid possible.
Han detectat un canvi de tarannà, per tant, de forma de fer en, a l'agència.
Totalment, però sense cap mena de discussió, eh? Això ha sigut un canvi impressionant. Jo, en un any i mig ara, que va entrar Isaac Pereira, i el director de l'agència de Ràdio Catalunya, des del primer dia es va posar en contacte amb nosaltres i van començar a fer reunions fins que es va formalitzar la comissió de seguiment i s'ha avançat moltíssim amb la feina, cosa que altres anys era impossible trobar reunions, que ens duguessin documentació, i almenys ara estem veient que estan donant la cara.
A què creu que es deu aquest, aquest canvi? És pressió política popular, un tarannà diferent a nivell polític?
Suposo que és una mica de tot, des del tarannà polític que hi ha ara, la pressió popular, la pressió política, però sobretot en el món que vivim, que té un abocador al costat d'una urbanització a menys de 500 metres, això és impensable. I hem d'anar cap a una filosofia de vida molt més segura i de tractar millor els residus, no de tenir abocadors i començar a buidar tot el que hi hagi.
Com, clar, estem parlant de 20.000 tones, que en el global, ja en diu, és una cata, però al cap i a la fi són moltes tones de residus que es va especular cap on anirien, no? I de fet es va arribar a especular que es quedarien potser allà mateix. S'ha aclarit què passarà amb aquests residus?
No, a dia d'avui encara no tenim ben bé la resposta definitiva. Es va dir que es tractarien residus, alguns residus es tractarien in situ i es traslladarien, però no us puc dir a veure, perquè no ho sabem. Almenys les comissions informatives no ens han dit encara cap on anirien aquests residus. I és una de les preguntes que per això volem continuar fent la comissió de seguiment i que estem a sobre per saber on van, perquè tampoc creiem adient que se'n vagin a un altre municipi, que hagin de fer un altre abocador, o que se'n vagin a un altre abocador que estigui a 200 quilòmetres, o que sigui, s'ha de mirar a tractar el material i poder aprofitar el màxim possible i després a veure on van la resta.
Què significa? Què significa aquest tractament in situ o tractar aquest material?
En principi, per el que tinc entès, que tampoc soc especialista, és tractar el material i mirar de separar-ho i per poder veure quin té una valorització i el que es pugui utilitzar per altres fins.
Clar, això en material que segurament porta anys i panys allà potser no és tan senzill, no?
És això mateix, que tampoc sembla molt maco tot i el que es farà i ràpid. Esperem que la tecnologia estigui al dia i que pugui ser el més ràpid possible i que es pugui aprofitar el màxim possible.
En tot cas, allò que es va arribar a dir que es traslladarien a l'entorn, vull dir que seria un trasllat de pocs quilòmetres, això està descartat?
No ho sé. El que sí que està descartat és el que va sortir fa temps i el que va tornar a sortir farà un parell de dies perquè algú va fer una informació errònia, i el que era que anirien a 25 metres al costat. Això està clar que no, la sentència ja és ferma de que no pot afectar el paratge de la Camorta, perquè recordem que és buidar i recuperar el paratge del que morta. I els 25 metres que deien aquests de que aniria un abocador nou, 25 metres, això no passarà. Uh-huh. I
com s'imagina l'alcalde de Cruïlles i també el municipi de Cruïlles tot aquest paratge de Vaca Morta en el futur?
Doncs, a veure, jo era molt, molt petit quan hi havia el paratge de Vaca Morta i el recordo vagament i sort per fotos, però esperem que es pugui tornar a restaurar el màxim de fidelment possible del que hi havia abans. Encara hi ha basses en allà que són precioses, que es pot anar a visitar, i esperem que un dia tornar-ho a veure tal com era.
Esperem i que no passi gaire temps, és a dir, que es puguin complir aquests terminis de 16 anys que deia. O sigui, allarguem una mica, parlem-ne de 20. Ja, potser ja estaria content, no?, si parléssim d'aquí 20 anys tot això que estigui com quan vostè era petit.
És que fins que no acabi no estaré pas content, tampoc.
Clar.
I sempre que provoqui el menys malestar possible.
Clar. Doncs, alcalde de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, en Dani Encinas, gràcies per passar per aquest informatiu.
Moltes gràcies.
Que tingui molt bon dia.
Igualment.
Doncs aquesta ha estat l'entrevista que hem tingut amb l'alcalde del municipi afectat, els municipis afectats per aquest abocador de Vacamorta, aquest abocador clausurat. I ara, doncs, una notícia musical. I és que aquest divendres arriba Midnight, que és el nou disc de Taylor Swift, del qual, com ha passat amb altres discos, de moment no hem pogut escoltar cap cançó. L'artista sí que ha anunciat que el seu primer senzill serà Anti-Hero i que s'estrenarà el mateix dia que surti el disc. En un vídeo compartit a les xarxes es mostra aquesta setmana intensa de treballs de Taylor Swift abans de la sortida d'aquest nou àlbum, i com que encara no hem pogut escoltar res, doncs escoltarem un dels grans èxits de Taylor Swift, que és el seu Shake It Off.
Shake it off.
Shake It Up, de la Taylor Swift. Amb aquesta cançó ens passa que allò que va sonar tant, que li acabes agafant manieta, però ara ja ha donat la volta i ja ens agrada molt recordar aquest Shake It Off de la Taylor Swift. De qui no ens cansem mai és de la Maria Teresa Calabús, de la llibreria El Cogut de Torroella, amb qui cada setmana parlem de llibres. Maria Teresa, com estàs? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com anem?
Molt bé, vosaltres bé?
També, molt bé.
Amb aquests dies emboirats.
Sí, no? Ara estàvem mirant per la finestra de l'estudi. Déu-n'hi-do.
Sí. Bueno, està bé. Demostra que estem a la tardor, perquè per la temperatura no ho demostra pas.
Per la temperatura no ho notarem. No sé si, aquesta,
no.
Si la boira no, s'acabarà dissipant avui al llarg del dia, però sí que sembla que farà... I a mi és que no sembla, vull dir, que seran temperatures altes durant més d'una setmana, pel que diuen. Per tant.
Sí.
Bueno, escolta, doncs ens refugiarem en la lectura en els dies de boira. Avui tenim temps, avui tenim pràcticament un quart d'hora per parlar de llibres, per tant deixarem temps perquè ens facis la recomanació o recomanacions del dia. De què parlem avui?
Doncs avui parlem d'un llibre de gairebé 700 pàgines, per tant, vull dir, pesa com un maó, però considero que hauria de ser totes les famílies, segurament aquest seria el cas. De fet, quan va sortir, ara deu fer uns 3 mesos o 4, es va exaurir de seguida i en volíem parlar ja a la ràdio, però sabent que la gent no el trobaria a les llibreries, vam preferir esperar una mica que entrés la segona edició. En aquests moments deduïm i esperem que tothom estigui ben preparat, igual que nosaltres, per poder sortir a la població catalana d'aquest llibre. Us parlem del gran llibre de la nutrició. De tant en tant hem de parlar d'algun assaig perquè som molt novel·lers i hem d'explicar-vos què va sortint en el mercat que ens pugui ajudar a tots, doncs, a trobar-nos més bé, a conèixer el nostre entorn o bé, en definitiva, a ser més feliços, no? Que ja és el que intentem. Mira, el llibre està escrit per un gran nutricionista, un senyor nascut l'any 1943, que es diu Abel Mariner i Font. Té família aquí a Vilcaire, per tant estem parlant, com sempre, d'aquells grans genis. Estem envoltats l'Empordà de grans genis. I l'ha fet juntament amb Bimba Amadeu, que ella el havia acompanyat en programes de ràdio i televisió.
Home,
quan ja
parlàvem... Bimba va ser profe meva.
Doncs mira, doncs avui parlem del gran llibre de la nutrició de l'editorial Coma Negra, escrit a partir dels grans coneixements d'Abel Mariner i l'estructura, la descripció, l'ajuda professional de la Imma Amadeu com a gran comunicadora. Mm-hmm. Per tant, és un llibre fet a dues mans. El senyor Abel va néixer el 1943, per tant, estem parlant d'un home amb una gran experiència i d'un cervell d'aquests que no envelleixen i que bé, és perfecte que tingui ara temps de transmetre els seus coneixements.
Sí, carai, molt bé.
Molt bé.
No, l'Imma Amadeu va ser, treballava a Catalunya Ràdio,
sí.
Va ser una de les responsables, dono detalls, perquè com que va ser prop meva, va ser una de les responsables del SD, que és tot aquest portal d'estil, no? Va fer el llibre d'estil de TV3 i Catalunya Ràdio.
Sí, clar, molt necessari.
Això segurament es trasllada en aquesta lectura i escriptura, no?
Sí.
I ara és la cap de comunicació dels Maristes.
Ah, mira, quines voltes que dona la vida.
I ara ha fet aquest llibre amb l'Abel Mariner.
Sí. L'Abel Mariner també és bromatòleg, la qual ciència que he hagut de buscar al diccionari, perquè, evidentment, probablement hi hagi molta gent que ho sigui, perquè es tracta de l'estudi dels aliments, però sobretot de la seva composició, de la seva conservació i de les quantitats, les mesures adients a cada persona, segons la seva franja d'edat, la feina que fa. Vull dir que no és el mateix, doncs, menjar, no ho sé, un quilo de carn, doncs, un home de 1,90 m, que un nen de 15 anys, no? Vull dir, per exemple. Com això, estem parlant d'un llibre absolutament complet, molt profund, que ja us he dit, hauria d'estar a totes les cases, perquè probablement amb l'ajuda de l'Imma el llibre és molt entenedor i després de cada descripció de l'aliment hi ha aquestes preguntes estranyes que tenim tots, no? Vull dir, és bo beure molta aigua? Són molt dolentes les begudes refrescants? Quant de cafès podem beure? Quin és el... Què passa si realment tornem a congelar un aliment? De debò, l'oli només ens pot coure una vegada una truita, no en podem fer dues. Totes aquestes preguntes, que a més és un apartat després de cada capítol que ells en diuen preguntes resoltes. És a dir, ells et contesten científicament, evidentment, marxant d'algú que ens hagi pogut dir la publicitat, vull dir, parlen del Red Bull i ho expliquen bé, doncs estudiat i tot passat per laboratori, no? Llavors, ho necessitem saber. Vull dir que és un llibre per a les cases, eh? No per metges ni per nutricionistes, només. Evidentment, diria que és una obra que la necessitem a casa, perquè, mireu, veureu també moltes entrevistes que li han fet al doctor Abel Mariner, a tots els mitjans de comunicació quan va sortir aquest llibre, i una de les seves frases és per què caram hem d'anar a menjar quinoa, que no és d'aquí, que no és nostre, si tenim el fejol d'Ugot. Cada país, cada població, geogràficament, gairebé tothom té l'aliment que necessita per la població que som. I moltes vegades hem anat a buscar un aliment oriental que no només no és el que necessitem, o ja teníem aquí aquest aliment, els components d'aquest aliment ja el teníem amb un altre nostre, sinó que hem espatllat el preu de l'alimentació base de moltes poblacions pobres, orientals o sud-americanes, perquè hem fet pujar, Occident ha fet pujar l'índex de consum d'aquest article, els països han preferit exportar i han apujat molt el preu a la població autòctona. Per tant, a nivell mundial hem de saber què comprem, què consumim, com ho fem i d'on ho fem. I per això aquest llibre és tan important, perquè no només és la nostra salut, sinó que estem parlant també de la conservació del territori.
És evident, és que són reflexions
clar,
evidents.
Clar, vull dir, a més, no sé, però cada vegada que he pensat o hem viatjat una mica i hem vist l'alimentació de cada país, ens poden haver agradat moltes coses, però no us ha passat que quan heu arribat a casa he pensat que tenim el millor de tot? Jo cada vegada que he tornat a recuperar la cuina catalana després d'un viatge, per més bé que m'ho hagi passat, gaudeixo de tot. Vas a qualsevol botiga, a qualsevol verdoleria, a qualsevol carnisseria o peixateria i pots fer un àpat a casa fantàstic i no bo, vull dir, bo i saludable. I probablement no hem de començar a comprar per internet productes que no trobem, no? O revisar els llibres de cuina, que et llegeixes els ingredients que necessites i n'hi ha almenys 6 que no saps què són. Has de començar a voltar per tot arreu per veure qui ho té.
A mi això em recorda quan en pobles del voltant obren espais, obren comerços d'aquests que et parlen de cadenes, però que tenen aquesta pàtina de proximitat, comerç, menjar de veritat, tal. Dius, sí, molt bé, això potser té sentit a Barcelona, a grans ciutats, però llocs a prop de casa nostra no té cap sentit, perquè vas al mercat del costat i allà tens el comerç de proximitat real.
I pots triar, a més, no?, del que ho cultiva ell mateix. Vull dir, crec que només buscant una mica podem trobar, el que necessitem i podem confeccionar un menú setmanal magnífic i sense moure'ns. Vull dir que...
Està clar.
Preguntes resoltes, per exemple, i us ho dic una mica per sobre sense la resposta perquè així provoquem molt més d'interès, eh? Diu, la margarina de blat de moro 100% porta colesterol? Què més ens diuen preguntes resoltes? Llegums, com que és el final de cada d'allò. Vaig llegint un article d'una revista que els aliments que tradicionalment consideraven més rics en ferro, com ara les llenties o els espinacs, no ho són tant. Aquest article diu que, per exemple, hi ha més ferro a la carn vermella o en algunes verdures. Això és cert? Li demanen sobre la lecitina de soja, pregunten si totes aquestes càpsules també que es venen a les dietistes són realment necessàries, doncs bé, per tot, no? Per la menopausa, per l'ansietat, doncs depèn de quines d'aquestes càpsules i depèn del que portin, es poden substituir per un aliment. Diu, per rentar fruita i verdura afegeixo l'aigua i unes gotes de lleixiu, com han fet a casa tota la vida. Si no ho faig, els plaguicides o pesticides que tenen les verdures em provoquen diarrees. És correcta aquesta pràctica o hi ha algun altre mètode menys agressiu? També he de dir que quan menjo productes biològics i ecològics això no em passa, però cada cop és més difícil trobar-ne. Tots aquests capítols d'aquestes preguntes resoltes ja podeu veure que són moltes vegades de pacients que han visitat en el doctor Abel i que ell ha respost o ha buscat la resposta correcta per contestar d'una manera bé, professional i sincera.
Està clar. Molt bé, doncs aquest és el gran llibre de la nutrició d'Abel Mariner. He de dir que jo pel nom Abel Mariner no em ve el cap, però buscant una imatge seva sona.
És que ja et dic, havia vist ja fa temps especials de pàgines del Punt Diari o d'Ara, que ja l'han entrevistat sovint i que cada vegada que es fa doncs, un article de nutrició o en alguna fira de poblacions en la que és una trobada de nutricionistes o estic segura que l'Abel Mariner Font hi ha participat i a més és considerat una eminència. Que hagin pogut recollir els, ja et dic, els seus coneixements en aquest llibre, que ara estem segurs, les llibreries no ens faltarà perquè com a negre, com a editorial ja deu haver detectat l'interès que ha despertat per tothom, doncs esperem que no en falti, si no faran una tercera edició, no en tenim pas cap dubte.
Ai, que acabo de recordar de què em sona. Acabo de recordar de què em sona i no és pels seus mèrits professionals, diguem-ne, sinó perquè no sé si els oients potser, no sé, recordaran o hauran vist, potser és un moment de la PM, és que és protagonista d'un moment de la PM aquesta.
Ah, molt bé.
Sí, perquè quan l'Helena García Melero presentava els matins de TV3, estaven fent una secció amb el doctor, amb l'Abel Mariner, i va trucar la mare de l'Helena García Melero per demanar una consulta a l'Abel Mariner. Llavors és molt graciosa la reacció de l'Helena García Melero de dir, però mare, per què em truques? Llavors he vist la seva cara i dic, aquest senyor em sona, i és el protagonista d'aquell moment.
D'aquella anècdota. Doncs veus, hi ha molta gent que l'ha seguit. Clar. i que sap de qui estem parlant. Me n'alegro moltíssim.
Doncs sí, és vaja, també personatge, diguem-ne, mediàtic, no?
Sí. Però que s'ha mantingut en un pla molt discret. Clar. I que l'han conegut molt els professionals i que d'aquí ve el valor de la unió i de la feina que han fet amb Imma Amadeu per poder-nos fer més entenedor i més divulgatiu aquests coneixements de l'Abel Mariner, perquè poses un científic sol davant d'unes pàgines perquè expliquin el que ells saben i a vegades el llenguatge se'ns escapa després, saps? Però això està resolt en aquest llibre.
Doncs el gran llibre de la nutrició d'Abel Mariner i Imma Amadeu és la recomanació literària de la setmana. Moltes gràcies i que vagi molt bé i ens tornem a trobar dimarts que ve.
Perfecte, doncs fins dimarts.
Adéu.
Bon dia, adéu-siau.
Moment d'acomiadar aquest informatiu fent un últim repàs a la previsió del temps amb en Marc Vilà.
Avui dimarts tornarà a ser un dia càlid, xafogós, amb ambient gens fred. No serà un dia que ens recordi la data del calendari que ens trobem. Avui ja ens haurà creuat el front que ahir ens va ennuvolar el cel i fins i tot va deixar alguna gota de fang a la comarca. Ja no esperem tanta nuvolositat. Tot i això, no tindrem un dia completament assolellat. Primer perquè al matí podrem tenir algun fenomen tipus boirina o boira o núvols baixos resseguint les poblacions més costaneres de la comarca. I a la tarda encara quedaria algun núvol residual. El temps estable, l'entrada del sud que estem vivint els últims dies, encara farà que les temperatures quedin a la banda alta i respecte als últims dies podran tornar a augmentar algun grau amb mínimes a la comarca properes als 20 i màximes que ratllaran els 30. Per les properes jornades, tot i les petites disminucions que podrà tenir el termòmetre, es mantindrà l'ambient càlid que ens obligarà a la màniga curta alguns dies més.
Gràcies per seguir-nos en aquest supermatí. Tornem demà a les 8 del matí. Que tingueu molt bon dia.